Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Benvinguts a les Converses Veterinàries. És el nom d'aquest espai. Un espai que fa possible el Col·legi de Veterinaris de Girona i en el que col·laboren els amics del Centre Verd. Un espai pensat i dedicat als animals i a tot el que els envolta. Bé, tan ampli com, per exemple, la setmana passada que parlàvem de la vida d'un veterinari en el món de les granges, en concret els veterinaris que centren la seva activitat en les granges de porcs i la importància d'aquesta tasca i d'aquesta responsabilitat que tenen i com ens ajuden a totes les persones. I també, com no, aquells veterinaris que s'encarreguen d'ajudar-nos a que el nostre millor amic, el de quatre potes, doncs estigui amb les missions, amb les millors condicions possibles. Què és el que farem avui? Avui saludarem, jo ja diria, una amiga del programa, com és Lídia Linares, coneguda i recordada per als més veterans oïdors del programa, a qui anem a saludar sense més preàmbuls. Lídia, com estàs?
Molt bon dia, i gràcies per aquestes paraules.
No, és veritat, recordem sempre, a més aprenem tantes i tantíssimes coses cada cop que tenim a la Lídia Linares. Bé, per aquells que no la recordin o aquells que no hagin tingut l'oportunitat d'escoltar-la, anem a situar a la Lídia. La Lídia Linares la trobem ubicada a Casabet 24. Què és Casabet 24, Lídia?
Casabet 24 és un servei veterinari especialitzat en el servei a domicili, que ara el febrer fem 10 anys.
Per molts anys. Felicitats.
I això, tal i com treballem a Girona i oferim servei veterinari a Girona i a Rodalies.
Molt
bé. Per tots els que us costa o que voleu un tracte més personalitzat, aquí estem.
Oh, i en l'època que estem, doncs és fantàstic tenir aquest servei domiciliari de veterinària a Girona i Rodalies de Girona, m'imagino.
I tant.
Doncs fantàstic. Lídia, un telèfon de contacte per poder parlar amb Lídia Linares de Casabet 24?
Mira, el nostre horari de contacte de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre és el telèfon 669-18-10-01.
669-18-10-01. Molt bé. Tenim ja ubicada la Lídia Linares i avui volíem que la Lídia ens ajudés doncs a una cosa molt important i que determinarà en bon grau com serà la vida del nostre gos. Volem que ens ajudi la Lídia a donar-nos pautes, consells, recomanacions en primer grau, després entrarem en altres detalls, però d'entrada consells bàsics generals sobre com ha de ser la millor alimentació possible per al nostre gos, i suposo que això és una pregunta tan àmplia que deu necessitar molts matisos, no, Lídia?
Tan àmplia, però tan, entre cometes, i amb matisos, tal com tu dius, tan fàcil de respondre. Vull dir, en els humans hi ha una tendència, que hi estic molt d'acord, al final és una moda, però estic molt d'acord en aquesta moda, en que l'alimentació ha de ser el més natural i el menys processada possible, simplement per absorbir tots els nutrients, no? Perquè les plantes, la carn, els làctics, tot té els seus nutrients, i com més ho cuines, sempre ho hem escoltat, no? Que més vitamines es perden.
Clar.
Entre cometes. Doncs al final això, sempre dic el mateix, els gossos, els gats i nosaltres, tots som mamífers, vull dir, no tenim diferències, òbviament, però no tantes com a vegades ens imaginem, no? I en els anys, en el segle passat, que sembla que faci molt,
sí.
En el segle passat, es va cap als anys 1950, es va posar molt de moda la famosa croqueta, el pinso, no? Que en el seu moment això ha evolucionat moltíssim, i ara hi ha alguns pinsos brutals, seria la paraula nutritivament parlant, però clar, al final és un aliment processat, no?
Clar.
I jo sempre dic, tu pots donar un aliment el menys processat possible, que també hi ha pinsos poc processats, o pots donar una alimentació natural, que també hi estic d'acord en aquest sentit. Però sempre s'ha de buscar la comoditat, no sé si la paraula seria la comoditat, o la buscar el millor possible, tant per tu com a propietari com pel teu pelut.
O sigui, dintre de les possibilitats que una persona disposa, doncs buscar aquella que realment li reportarà més benefici a l'animal, no? És aquesta la història, no?
I tinguent en compte això, que això ja s'està demostrant en totes les espècies, que com més bona és una nutrició, des del naixement fins a la mort, vaja, i sempre adequant-la a la necessitat d'aquell individu, no? És a dir, no és la mateixa la necessitat nutritiva d'un cadell de pastor alemany, per dir alguna cosa, de 3 mesos, que un chihuahua de 12 anys.
Clar.
No els hi pots donar el mateix de menjar perquè les necessitats energètiques, de vitamines per als ossos, d'evitar que s'engreixin, doncs són molt diferents, no? I la tendència que s'ha de fer és anar a buscar l'alimentació individual, que avui en dia és el que et dius, no? Entres a una botiga especialitzada d'alimentació i, com diuen molts meus clients, Lídia, te puc trucar quan estigui allà perquè m'hi perdo, no? Entre tantes marques,
clar,
tantes coses,
sí, sí.
Tantes... Això. Doncs la tendència per mi ha de ser anar a buscar l'alimentació individualitzada.
Sí, a més, quan estem en aquesta botiga o quan estem al supermercat, veiem que hi ha una quantitat de sacs de pinso amb unes fotografies estupendes, que són molt maques,
sí, sí.
No?
No te deixis enganyar, per això, ja t'ho dic, no et deixis enganyar per la foto de... Mira, és que jo tinc un pastor alemany i aquest pinso té un pastor alemany dibuixat. Bueno, sí, no? Però avui en dia les estratègies de màrqueting són brutals. No malinterpretis les meves paraules, però jo sempre dic, no? Amb un bon màrqueting et poden enganyar com vulguin,
clar,
a vegades.
Clar.
Jo sempre dic que és molt important això, no? Mirar l'etiqueta de darrere i anar a mirar. O sigui, no sempre has de buscar el producte més car, però sí l'etiqueta te diu moltes coses, vaja.
Clar, i en tot cas, en cas de dubte, sempre recorre a l'opinió experta del veterinari, que serà el que, en definitiva,
sí,
a la vista, més a més, de com sigui el gos, ens podrà dir, doncs mira, jo crec que per aquest gos el que realment necessita per l'edat, per al seu estat nutricional, pel que sigui, doncs aquest tipus d'alimentació, no? Això serà la millor opció.
Efectivament. Faig una mica de crítica. Avui en dia tots tenim, m'hi incloc en certs àmbits, tenim un accés a la informació super ràpid i super mundial, no? És a dir, qual és la típica pregunta al Google? Millor pinso, millor alimentació, millor tal... O ja anant a l'educador caní, que a vegades estan molt, molt ben formats, eh? No ho dic ara en el sentit negatiu, en l'educador caní o a la botiga de baix del poble o tal, o el veí que et diu, ai, doncs el meu pelut menja això i li va fantàstic, no? Insisteixo, al final els que... Si confies en el teu veterinari perquè el meu gos té un problema digestiu, per dir alguna cosa, doncs perquè no hi confies perquè t'assessori de la millor alimentació que pot ser, que pot tenir, no? Perquè a vegades, jo sempre dic, tenir molta informació és bo per certes coses, però per altres et pot fer un garbuig mental que sense voler et pots equivocar.
Sí, perquè una de les circumstàncies que veiem massa freqüentment i que suposo que, Lídia, a la teva pràctica diària veterinària deu ser també una constant, és que hi ha animals amb un sobrepès fins i tot,
sí,
preocupant, no?
Sí. Saps què passa amb això? Tornem a la qualitat dels pinsos, no? Un gos hauria de ser... o sigui, la base de la seva alimentació hauria de ser carnívora. Val? No, nosaltres, els humans, som... Més o menys és un 50-50, un 50-50. Però un gos, un 80-90% de l'origen del que menja hauria de ser d'origen càrnic. I els pinsos, molts, per abaratir costos i que al final el preu del pinso també sigui molt més econòmic, hi foten molt d'hidrat de carboni. I aquest hidrat de carboni el gos no el metabolitza, com nosaltres, diguem-ho així, no? Ràpidament fa reserves que es converteixen en greixos. I és quan veus aquest gos que el propietari et diu, ostres, però és que jo li poso els grams que me diu al sac, però és que jo tal. I dius, ja, però és que no li estàs donant l'alimentació més adequada en aquest sentit. I segon, tendim a ser cada vegada més sedentaris nosaltres i, conseqüentment, el nostre gos també, no?
Clar.
Tornem-hi en l'alimentació individualitzada. No pots tenir, perdó que me fiqui així, pensa que dic jo, no pots tenir un pastor alemany que te surt 10 minuts al matí i 10 minuts al vespre fent la pipicaca, que dic jo, i cap a casa. Si li dones, encara que li donguis les quantitats que et posa, que sigui un pinso bo o una alimentació biològicament activa bona, si no fa activitat física, aquest gos se t'engreixarà. I això, igual que en les persones, composar una obesitat al final és una inflamació crònica, i una inflamació crònica provoca altres malalties, no? Digue-li una diabetis, digue-li algun problema intestinal, digue-li una pancreatitis, i dius, ostres, i això per què li ha passat? Ja, però és que això el tema prevenció, no? Que jo insisteixo en el punt que sóc pesada a vegades, dius, això es podria haver previngut molt, molt abans, canviant aquesta alimentació o canviant els hàbits, tan fàcil i tan difícil, no? Aquestes dues coses.
Clar. I també el que veiem molt són intoleràncies, al·lèrgies...
Sí, això cada vegada més.
Problemes amb cereals, no?
Que m'aformo constantment, perquè fa 10 anys no es veia una tercera part. És que anava, estava pensant el 50% i dius, no, una tercera part. Vull dir, gossos que el propietat, la seva família estan molt pendents de tot i plum, al·lèrgies, no? De cop comencen a rascar de manera exagerada, de cop... Aquí hi ha molts factors, eh? Vull dir, hi ha el factor selecció genètica, que cada criador selecciona uns punts, no? Digue-li bellesa, digue-li que la cadera ja no tingui aquells problemes de cadera, però clar, estàs fent una selecció, que al final ja saps que hi ha la consanguinitat aquí, que fa que disminueixin les defenses o que disminuir les defenses que el gos sigui més reactiu, en el sentit de que més reactiu vol dir que tingui més tendència a tenir diarrea, a tenir problemes de pell, a tenir intoleràncies. I sí, és un àmbit que els veterinaris crec que hem d'estar en constant formació, perquè cada, malauradament, perquè em sap greu, però cada vegada ens hi trobem més.
Molt bé, i anem a un tema que, de fet, és el gran tema per al programa d'avui, que volíem parlar amb Lídia Linares de Casa Vet 24, que és un tema cabdal, perquè aquí sí que ens agafa desinformats a molts de nosaltres. Hi ha aliments que són dolents, que són perillosos per als gossos,
sí. I
encara no ho sabem, eh?
I tant.
I per això preguntem a la Lídia, quins són aquests aliments que poden fer mal, molt mal al nostre gos?
Vale, tornant al tema aquest que ja he introduït amb els hidrats de carboni,
sí.
Els hidrats de carboni al final hi ha els sucres.
Clar.
Prohibidíssim, la paraula és prohibidíssim. No tens per què donar-li en el teu pelut galetes, llaminadures, xocolata. La xocolata, a més, ja té un altre component que encara la fa més perillosa, no? Perquè si nosaltres podem, dins el nostre fetge, que és el que s'ocupa de degradar totes les substàncies per metabolitzar-les, nosaltres tenim un enzim que els gossos i els gats no els atenen, i, per tant, la xocolata és com que es queda acumulada i al final els hi pot provocar fins i tot, he tingut cas, alguna urgència, que comencen a convulsionar. Val? No, és que li vull donar en poca quantitat, perquè no, és que no li has de donar, no és indispensable. Ja hi ha llaminadures avui en dia aptes per gossos i per gats, que no els hi suposen cap problema, i no tens per què arriscar-te, no? Sobretot això, dolços, no li has de donar. Llet, com nosaltres, jo no recomano donar-ne, de llet, val? No és un aliment tòxic com a tal, però sí que n'hi ha molts gossos i gats que no la poden digerir. Després de l'edat de lactància, que quan són gatets o gossos lactants, ja hi ha la llet maternitzada, no?, per aquestes espècies.
Uh-huh.
Però no, potser sí que li senta bé, però no tens per què tenir el risc, vaja, d'haver-li de donar. Després dos hortalitzes, una fruita i una hortalitza, que a vegades dius, ostres, quan ho dic els sorprèn, és el raïm i la ceba. Porten unes substàncies que afecten el sistema nerviós, val? I poden provocar convulsions greus. Normalment, com que s'agafa molt a temps, no, i són aliments que no atrauen massa. I, bueno, sempre hi ha excepcions, eh? Tinc algun gos que li encanten les mandarines, que dius, ostres, però són els aliments, tot això, aquesta llista que t'he dit,
sí.
Crec que no me'n deixo cap, ara així, no. Són les que fora de l'abast de gossos i gats, vaja.
Bé, potser sí que quedaria un tema, que és un tema, a més, molt d'aquesta època, que és el tema de les calçotades, que tens...
Ai, és veritat!
El diumenge, vinga, calçotada a casa. Què passa amb quan fem la calçotada, què passa amb el calçot i el gos?
Lluny.
Correcte.
Lluny. Jo sempre dic, vull dir, hi ha gossos que no... Hi ha gossos que quan estàs assegut a taula, automàticament tens el gos al costat demanant i fent aquella cara pena que sembla que s'estigui morint si no li dones aquell tall de menjar.
És que la sala és molt llarga, alguns.
Oh, jo sempre ho dic, i clar, tornant a aquesta discussió, no?, que a vegades tinc amb clients de quan ens asseiem i dic, bueno, va, hem de posar règim al teu gos o al teu gat perquè no anem bé, què fas o què deixes de fer? Ai, Lídia, és que me posa unes cares, sí. És que ma filla se me posa a plorar. I saps què passa? Que te t'he guanyat. Jo sempre dic el mateix, no?
Clar.
I al final és per evitar... Jo el consell que dono. Al principi costa, perquè clar, jo el consell que dono és, vale, no fiquis el gos davant de la tentació, no? Pues quan estigueu menjant, el tanqueu a l'habitació del costat amb algun joc o amb alguna cosa seva que es pugui distreure, no? Amb algun conc o amb algun sistema o amb alguna llaminadura per ell, especial per al seu sistema digestiu i tot, que estigui distret. Perquè al final és caure en la tentació. O ho típic, aquests gossos que són més des del carinyo, escombriaires, sí. Que dic jo, que n'hi ha molts, que acabes de fer la calçotada, que ho tens tot ja amb bosses per llançar, bueno, ara estem en temps Covid, no pots quedar amb amics, però ja m'entens, no? Ho típic de, bueno, va, ho deixaré aquí fora,
clar.
I quan acabem tota la festa, amb calma, o al vespre ho aniré a llançar. I quan ho vas a llançar, te trobes la sorpresa, que està totes les bosses esparracades, el gos està panxa content i que ja dius, mare meva...
Mirant-te i llepant-se,
Efectivament, amb aquells morros que dius, ai, jo ara què faig?
Ja
no?
Me l'ha fet, sí, sí, sí.
Doncs, per què has d'estar pendent? O sigui, és molt fàcil dir-ho i difícil fer-ho, eh? Suposo que diran els oients, quan m'escoltin, diran, sí, sí, tenc que anar a l'habitació. O sí, sí, però has d'evitar riscos, al final.
Sí,
perquè... ja no és el calçot en si, sinó la salsa... També és no és tòxica com a tal, però a veure, pot provocar una indigestió que tinguis el gos sense entrar en detalls, amb sintomatologia gastrointestinal durant una setmana, que també necessiti tractament. No? Sempre dic que els veterinaris moltes vegades els dilluns tenim les urgències per empatxos de caps de setmana.
Clar.
Què és això? Bueno, ara en temps Covid ho estem veient menys, òbviament perquè per mala sort per nosaltres no podem reunir-nos amb els nostres éssers estimats, no?
Clar.
Però aquests empatxos es poden evitar. Hem d'aprendre a evitar-los, vaja.
I un cop més, Lídia, diguem allò de que el que surt més econòmic, el que estalvia més patiments i el que és més fàcil de fer, increïblement, és la prevenció, no?
Efectivament. Tan fàcil, eh? Tan fàcil, perquè a vegades també... com a propietària, d'això, ostres, és que el dilluns, Lídia, quan gasto veterinari, no? Jo sempre dic, ja, però hi ha coses que es podrien... A veure, sempre hi ha accidents, eh? I a tots ens pot passar.
Clar, la vida és així,
sí. Però la prevenció és el punt clau per evitar problemes econòmics i de mal de caps.
Molt bé, sí,
i
sí.
I de preocupació.
I sempre, doncs, molt atents, i qualsevol dubte, doncs, no perquè ens ho digui el veí, no perquè ens ho digui... la noia del supermercat, no, perquè... No, hem d'anar a preguntar a qui sap i a qui ens pot...
Sobretot.
A qui ens pot donar la millor informació,
dic,
clar.
Sobretot, has de tenir molta confiança amb el teu veterinari, no? Perquè és aquest accés, i és una crítica que faig cap com a societat, no? Aquest accés d'informació, a vegades no saps com interpretar-lo. Per tant, confiança amb el teu veterinari i dir, escolta, això és bo, no és bo, què faig?
Bé, i parlant de confiança, jo volia dir una cosa, i és que estem vivint en temps de pandèmia i a la gent que ens escolta li pot venir molt bé, a la gent que viu sobretot a Girona i a Rodalies de Girona, saber que hi ha Casa Vet 24 amb la Lídia Linares, que fas aquest servei de veterinari domiciliari, que pot ajudar molt, sobretot a persones doncs, que tenen certs problemes de mobilitat o per tenir una situació de risc, etcètera, no? El telèfon és el...
Nosaltres en cap moment hem deixat de treballar. I seguim totes les pautes Covid.
Molt bé, amb tota la confiança, doncs...
Amb tota la confiança.
Recordo el telèfon 669-18-10-01. És el telèfon de Casa Vet 24 a partir de les 9 del matí, hem dit, no?
De 9 a 9.
De 9 a 9, perfecte. Doncs aquí ho deixem. Lídia, molt amable, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Avui hem tingut la Lídia Linares de Casa Vet 24, Lídia Linares, amb tot el món de l'alimentació i amb aquestes recomanacions i aquest toc d'atenció en aquests aliments que poden ser perillosos, molt perillosos pels nostres peluts. Aquí ho deixem. Gràcies. Tornem d'aquí 7 dies a les converses veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Fins la propera setmana. Adéu-siau. Yeah. Baby, baby, baby.